El gall del monestir.
És temps de tertúlia al Sant Guatafons, la tertúlia dels dilluns. Inaugurem una nova setmana i el mes d'abril passarà que no us haureu adonat de res pràcticament. Amics tertulians, Eduard Gené, molt bon dia. És que dilluns que ve Sant Jordi ja, eh?
És veritat. Sí.
No em diguis tu que no passa ràpid.
Passa molt ràpid, molt ràpid.
O sigui que... Sí. Tot bé? Respira't.
Respirem una mica a fons i diem que les coses van marxant.
Les coses van.
Van marxant, sí. Jo puc dir una cosa abans de començar a entrar...
Sí, però no t'estenguis gaire perquè...
No, ràpid. Ahir vaig veure un espectacle al Teatre Auditori que era sobre un personatge, Miguel de Molina,
sí.
Un cantant de coples,
sí.
Que va ser molt, molt conegut. Extraordinari.
Va agradar.
Molt, moltíssim. Una hora i mitja que va passar com si res.
El desnudo.
Sí.
Es diu l'obra.
Sí, però no es va despullar.
Ja,
va. L'Àngel Ruiz, que feia el personatge, no es va despullar. Però, en canvi, es va despullar anímicament, que és molt més difícil que despullar-se traient-se la roba.
Sí, que et va sorprendre, si veig que ho comentes
molt,
en positiu.
Em va agradar molt, moltíssim. A més, jo feia una espècie de presentació quan es va acabar un col·loqui posterior, i és la primera vegada que veig un espectacle que hi ha després un col·loqui que es quedés moltíssima gent per poder parlar del tema. O sigui, que volia dir que havia impactat molt i volia dir que la gent tenia ganes, doncs, de saber coses, més coses sobre l'espectacle i més coses sobre com s'havia fet, etcètera, etcètera.
Uh-huh.
I, per molt tant, bé. He dormit bé.
Has descansat prou?
Sí.
Mai?
És que abans deien que havien dormit bé.
Qui t'ho deia, això?
Aquí al costat.
Ah, els companys.
Deia, els companys.
Molt bé. Deixeu-me que continuï amb les salutacions. Lourdes Dalmau, molt bon dia. Tu has dormit bé.
També hem de parlar de... Sí, però aviam, la qüestió és haver descansat. No es tracta de dormir molt, poc...
Bueno, dormir bé...
Jo, per exemple, jo recordo que aquesta nit, ahir vaig anar a dormir més d'hora i a les dues m'he despertat, m'he posat un programa d'aquests de debats, amb la qual cosa m'he dormit de seguida.
Ah. I... Quina teràpia!
Va molt bé.
Molt
I llavors, bueno, he tornat a reprendre a les 7.
Molt bé. Bernat Picornell, què tal? Com portes el dilluns? Descansat o no? Perquè tu, quan estàs a tot els saraus, el cap de setmana també deu ser molt intens.
Sí, això són 7 dies la setmana. No.
Mare meva, sembla Déu.
Jo estic molt d'acord amb l'Urdes amb el tema de que no és el mateix dormir al loro. Estic d'acord amb l'Urdes.
Al loro.
No és el mateix descansar que dormir moltes hores. Jo ho vaig aprendre de... perquè la fa temps, perquè vaig pensar, si dorms poc com a mínim descansa, no? I jo com a... I, però no, avui he dormit molt i he descansat poc, no sé bé per què, però en fi, de vegades passa això.
T'has passat de rosca, em sembla, no?
No.
Has dormit
molt,
però has descansat poc.
Jo he dormit les hores que toquen,
sí.
Una miqueta més i tot, però he descansat poc.
No potser has estat somiant, vés a saber què.
Potser sí.
I Lluís Ribas, molt bon dia.
Jo de conya.
Tu de conya?
Sí.
Clar, no m'estranya.
No he dormit ni descansat, vull dir, soc perfecte avui.
Perfecte.
Línia i bingo he fet avui.
Línia i bingo, sí. Molt bé. Satisfet, doncs, després del descans. I en el teu cas, avui ens has portat... Això és una maqueta.
Això és una maqueta, sí.
És a dir, una prova del que serà un llibre que sortirà...
Per Sant Jordi.
Una setmaneta li queda.
Sí, una setmaneta, sí. És una... Seguint la campanya que fem amb el Rotary de Sant Cugat, el 20% del valor d'aquest llibre va per aconseguir vacunes per a la polio. O sigui, aquest llibre, doncs, cada persona que el compri contribuirà amb 60 vacunes per la polio. sigui que seran 60 nens que es podran vacunar al món per la polio.
I per Sant Jordi trobarem aquesta obra a les parades de la plaça?
Tindrem un tenderete nostre i el vendrem. Més a més, aquests llibres són uns llibres que van numerats, que a final d'any per la loteria del Niño, el qui tingui les últimes tres últimes xifres, els hi faré un regal que serà un retrat de la persona posseïdora del llibre.
Val. Hem vingut a parlar del llibre, però no hem parlat del contingut del llibre.
Bueno, és una llista molt eclèctica de personatges del segle XX. O sigui, pots trobar des de, jo què sé, des d'en Fleming a la Merlin
Monroe,
perquè ho veig, el Dalí, el John Lennon, el Gandhi, el Tagore,
L'Eduard Gené surt, no? L'Eduard Gené surt en aquest...
No,
serà
el pròxim.
No és coetani,
estic marginat, estic marginat absolutament.
No és coetani.
Vull dir que, bueno...
Però la gràcia d'això és que són unes biografies que...
Justament, ja el retrat... Mira, una mica era perquè vaig descobrir que molta gent coneixíem un personatge, en canvi no coneixíem l'aspecte físic que tenia, no? I això va començar amb un retrat, parlant un dia amb la Marta Passarroda, no?, de la Virginia Woolf, no?, que va... I vaig dir, hòstia, doncs no la coneixo físicament, aquesta senyora, coneixo l'obra, però no la coneixo amb ella. Llavors em vaig enamorar i, mira, vaig començar per aquest retrat, i després un altre, després un altre, després un altre, i bueno, són personatges molt divertits tots, i molt fàcils de fer, perquè tots tenen un caràcter, tenen la seva història a la seva cara, o sigui que són uns personatges... Bueno, està bé. I després cada pàgina porta el retrat i la seva biografia. Són 48 personatges. No em preguntis per què aquest número, perquè diré que no ho sé, perquè vaig anar fent hasta que vaig parar. Bé, després hi ha 49, perquè hi ha un retrat d'un nen que és dedicat a totes les persones anònimes que han contribuït al bé estat del segle XX i que no tenen cara. Vull dir que he fet una cara d'un nen que avui simbolitza totes aquestes persones anònimes que ajuden, que ha sigut tot una mica millor.
Molt bé, doncs després d'aquest preàmbul de la tertúlia, entrem en matèria amb els temes d'actualitat. Ahir va haver una nova manifestació a Barcelona. No sé si tan multitudinària com es preveia o s'esperava. La qüestió és que es van tornar a plegar centenars de milers de persones. Em va sobtar una mica el canvi d'escenari, el fet de convocar-la a Plaça Espanya, no sé ben bé els motius.
Home, jo penso que hi ha un motiu molt clar, i és que hi ha unes zones que estan molt castigades per això. I la gent, sobretot els botiguers, s'han queixat. Si el Passeig de Gràcia, per exemple, és una zona que tota l'associació de comerç, doncs, ha dit que per fora es canviï de lloc de tant en tant, perquè es troben, com és natural, que no és només el temps de la manifestació, sinó el previ i el posterior. És a dir, si la manifestació està convocada a les 5 de la tarda per dir alguna cosa, des de les 3 de la tarda ja està tot això ocupat, i si s'acaba a les 8, doncs fins a les 10 igualment. Per tant, aquest no és el primer canvi que es feia, eh? Se'n va fer un altre també...
El carrer Marina...
És a dir, es va intentant canviar de lloc present per això, eh? Amb tota seguretat, sí. Perquè ho queixes en aquest sentit, i jo penso que és raonable el fet de canviar-ho i no que no passi pel mateix lloc sempre. Uh-huh. Jo de la manifestació d'ahir, com sempre, m'ha agradat aquesta disparitat de xifres, que es diuen, o sigui, per una banda surten 89.500, per l'altra eren 315.000 i per l'altra eren 750.000, i sempre hi ha uns especialistes, aquells especialistes per metro quadrat, no? Quants metres quadrats hi ha? Tants metres quadrats. Llavors vol dir que cap no sé cap una persona, sí, però llavors si es mou, no, perquè hi ha una línia que queda separada perquè tal, no sé, uns càlculs brutals, i jo penso en qualsevol cas que hi havia moltíssima gent, això s'ha de dir. Una altra cosa que s'ha de dir és que penso que es va demanar de forma explícita que no hi haguessin banderes, i hi van haver banderes, i tot plegat doncs fa que es vagi repetint aquell tipus de situació que veus que hi ha, per una banda, una unitat quant a segons quin tipus de demandes i una disparitat en quant a la forma de manifestar-les.
Una manifestació que es convocava per, bueno, per reclamar l'alliberament de, dels presos, que en el cas dels Jordis ja compleix 6 mesos, que es diu aviat, però 6 mesos sí, són uns quants
és
dies.
Molt. És molt, molts dies, i més si estàs a la presó.
De forma preventiva.
De forma preventiva, deu ser terrible. Jo crec que es va convocar molt mal hora, perquè jo em sembla que aquesta hora que es va convocar molt dolenta per gent pròxima a mi, no? Que no tenia possibilitat d'anar-hi. Jo crec que, bueno, banderes van haver-hi, però moltes menys que les altres vegades, o sigui, bueno, emociona veure tanta gent que està d'acord amb algú, vull dir que em sembla que està molt bé.
Bernat?
No, sobre el tema del ball de xifres, no? Perquè també ahir, bueno, jo evidentment estava a la manifestació, no? Però una persona que no va poder anar i es va quedar a casa, no? Hi havia el representant, bueno, un exdiputat del Partit Popular que va participar a la tertúlia, doncs, de TV3, diguem, comentant la manifestació, i deia, no, què hi ha això? Doncs això és un fracàs, no? I jo crec que més enllà d'aquesta reivindicació política, sigui quina sigui, no? Treure 50.000, 100.000 persones al carrer és una autèntica barbaritat. Passant en aquest país estem acostumats a que en reiterades ocasions, ja sigui per dir no a la guerra, per, no sé, no? Recordo la manifestació d'Ernest Lluch, en fi, diferents grans manifestacions, en fi, i per no remuntar-nos més endarrere, també, som un país que es mobilitza sempre, no? I per tant, jo crec que és un èxit, diguem, no? De la mateixa manera que quan, doncs, jo què sé, si surt 1 milió de gent reclamant, doncs, la no independència, no? La pertinença a l'Estat, doncs molt bé per ells també, doncs èxit també de manifestació. Per tant, jo no, en fi, no li donaria tantes voltes a la xifra si és més o menys, perquè al final jo crec que és un èxit rotund. De qui sigui el convocant és igual, si mobilitza tanta gent, vaja, no sé, estem parlant de molta gent que es mou, no?
Lourdes.
Jo vaig sentir algunes declaracions d'algun dirigent dels que van organitzar esta manifestació, i aleshores ells sí que reconeixen, diuen que potser no està com d'altres. Entre d'altres coses ho justificaven perquè diuen no és el mateix el setembre que aquesta etapa de l'any on la gent està acabant de fer coses. Alguna cosa així van dir, no? I que aleshores, doncs, això van dir per part d'ells, unes declaracions, en fet, no em dieu en quin mitjà, perquè n'escolto tants que ja no me'n recordo quin. Però la realitat és que potser, jo no diria ni fracàs, sinó simplement comparant, en comentari, comparant, doncs, el poder de convocatòria que havien tingut en d'altres ocasions ha estat manifestament molt més elevat en d'altres ocasions que en aquesta última. Bueno, no sé si potser les persones ja comencen a estar una miqueta tipes de que se'ls demana una presència i un esforç de personal d'anar a manifestar-se i aquestes coses.
Què en penseu? La gent està cansada de manifestar. És una expressió que jo us he de dir que també l'he sentit,
Sí, però ara, he sentit l'any passat, fa 2 anys, fa 3 anys, fa 4 anys, no? Vull dir que portem des de l'any 2012, o sigui, 6 anys, manifestant-nos en reiterades ocasions més d'un cop l'any massivament, diguem, no? Costant-nos el 1 milió, el 1 milió, els 2 milions de persones, diguem. Per tant, jo crec que no va per aquí. Que ahir va haver-hi menys gent que altres cops, sí, és absolutament innegable, és evident, diguem, no? Però vaja, no, en fi, qui et diu que aquest proper 11 de setembre no torna a haver-hi 1,5 milió de persones al carrer, diguem, no? Per tant, jo tampoc no faria
No, però no és una qüestió de discutir les xifres.
No diria el pensament que diu la Carme, no és el pensament per anar o no anar a una manifestació, és el pensament de veure una situació que no
avança.
Que no avança i jo l'entrevista que es va fer amb en Carles Puigdemont ahir nit no la vaig veure sencera, vaig veure només una part perquè vaig arribar tard i a casa i no la vaig veure sencera. El que sí em va semblar que hi havia dues qüestions a destacar. Una que era que el feeling entre l'entrevistador i l'entrevistat no va ser del tot bo, sobretot al final, que va ser el que vaig veure jo, no sé si al principi ja va ser diferent. I la segona cosa és que es va manifestar una cosa que jo personalment vaig apreciant en els últims temps, a partir de l'1 d'octubre, i és la cada vegada disparitat de posicions entre els dos cossos principals dels independentistes, que seria Esquerra Republicana i Junts. Perquè, a més, es dona una circumstància que encara és més preocupant, i és que amb un president que ha sigut del PDeCAT, és a dir, de Convergència i després del PDeCAT, se li pregunti si efectivament està amb el PDeCAT. A mi em sembla que això és greu. I que la resposta sigui hem d'aconseguir continuar estant units, perquè l'única fórmula que tenim de poder avançar és estant units, i estic d'acord amb això, efectivament. Però que hi ha una, en aquest moment, no ara en aquest moment només, sinó que se'ns va manifestant cada vegada més aquesta espècie de llunyania, de diferència, això em sembla que és evident, i això és negatiu.
En referència a les declaracions, aquesta entrevista que comentaves, que li va fer el director de TV3 a Carles Puigdemont, Puigdemont, entre les declaracions que feia, en diu, hem de buscar les fórmules perquè no s'arribi a fer eleccions. És a dir, buscar les alternatives que hi són. També feia referència al temps, vull dir que no s'inquieti el personal, perquè encara hi ha temps material per trobar aquestes fórmules. Però, clar, quines són aquestes fórmules?
Jo una prèvia contestar aquesta pregunta, que és que fins ara no hem fracassat mai, diguem, no? Amb aquests últims anys, amb tempos. És a dir, sempre que hi ha hagut una negociació, una necessitat de posar-nos d'acord, etc, a l'últim minut, sempre ens hem acabat posant d'acord, diguem. Per tant, jo no dic que ens hem de posar d'acord o no, però en tot cas, jo crec que aquest patró es repetirà i tenim temps per arribar a un acord. I què passa? O sigui, i què inclou, doncs, arribar a aquest acord? Doncs tenir un nom que finalment sí que pugui ser investit president de la Generalitat, sigui quin sigui, diguem, no? I per tant, jo sempre insisteixo el mateix, quan em diuen, quan tindrem president? Mira, qui ha de proposar un candidat ara mateix, un altre cop, doncs és el PDeCAT, és Junts per Catalunya, perquè és ell, és aquest partit qui li pertoca proposar un candidat, no? Hi ha un acord entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya que diu que la presidència del Parlament és per Esquerra Republicana ja proposa un candidat i va sortir escollit, la presidència de la Generalitat és per Junts per Catalunya i per tant és Junts per Catalunya qui ha de proposar un candidat amb una altra ronda de contactes del president del Parlament i ja està, i portar-lo a votació i que sigui escollit president. I a més a més, hi ha qui diu, no? És que hem perdut molt de temps, etc. L'hem perdut perquè és evident que en aquests mesos doncs podríem haver fet feina, però, i això crec que no és gens menys preable i és important, és que també era important posar l'Estat un altre cop contra les cordes, i de fet s'ha vist amb l'informe de les Nacions Unides, de l'organisme de les Nacions Unides, en el que s'expressa, doncs, això, no? Que s'estan vulnerant uns drets d'uns diputats. Jo crec que s'ha de posar de manifest que s'estan violant els drets d'uns diputats, no? Perquè hi ha unes persones que es van poder presentar que seran culpables o no seran culpables, això ho decidirà al final d'un judici, però en qualsevol cas encara no han estat condemnades, i que els drets pels quals es van presentar no els estan podent exercir.
Aviam, aquest informe de l'ONU me'l vols passar, si us plau? Jo no l'he vist en cap lloc. Jo l'únic que sé és que es va presentar davant de la Comissió dels Drets Humans, no? I es va admetre a tràmit i va sortir de manera automàtica, i com fan tots, doncs, a la cursa de recibo, doncs, dient que, a més, es recomana, doncs, que tothom pugui exercir els seus drets, tal i qual.
Bueno,
vull dir,
ara
un informe que digui...
Repeteixo.
Sí, sí.
Es recomana que...
A tothom, sí. És una manera...
Es recomana que tothom pugui exercir els seus drets.
Sí, els seus drets, val. Sí, però és com una...
Això
és
el que va dir Nacions Unides.
Però és que això... Hi ha heu contestat en aquest cas el jutge Llanera, amb la seva interlocutòria, diu, evidentment que s'han de protegir els drets de tothom, però clar, sempre i quan no sobrepassin altres drets de, que té moltíssima altra gent i que per tant, per aquesta raó, doncs...
No estic absolutament d'acord perquè Lourdes, tu a hores d'ara ets una persona que pot ser escollida.
Sí, però jo vaig amb les meves càrregues.
O sigui, jo entendria que la justícia espanyola digui, mire, aquest senyor l'inhabilitem perquè no es pot presentar, perquè té tot això pendent.
No, Bernat, tu ho entens d'aquesta manera,
Lourdes,
però llavors no és així.
De fet, quan hi va haver la convocatòria...
Quan hi ha aquestes diferències, se'n va un davant del jutge.
No, perquè saps què, Lourdes? Ja hi ha jurisprudència d'un cas així, d'una persona que estava pendent de judici.
No, ja ho sé, ja, la tarda, ja ho sé, ja.
Sí, i aquesta persona va poder exercir els seus drets. Per tant, si aquesta persona es va poder presentar, o sigui, la justícia espanyola, l'estat espanyol va deixar que aquesta persona es presentés.
Doctorat en dret. Tu creus que el senyor Llarena i després tots els...
Tu també ets doctorada en dret, no?
Jo no, jo dic el que diu ell.
Va, no comencem amb els currículums, perquè això és
perillós. Això és perillós.
El que diu una persona que en sap i coneix la situació, i a més a més, coneix fins i tot les peces que encara no estan destapades. Cosa que nosaltres...
A veure, quan es van convocar les eleccions, hi va haver uns dies que es va estar comentant la possibilitat que s'impugnessin alguns programes electorals en funció dels continguts. Però d'aquí ja no es va passar, no es va anar més enllà. És a dir, que si en el seu moment algú hagués pogut impugnar els candidats que anaven a les llistes, cosa que no es va fer, o sigui, hi va haver la convocatòria, es van presentar les llistes, hi va haver les eleccions i unes votacions i uns resultats.
Quan hi ha col·lisió de drets, perquè clar, tots tenim els nostres drets, i quan hi ha col·lisió de drets, doncs ha d'haver-hi un altre tercer que determini quin dret passa per davant dels altres. Ja està, és així de fàcil.
Està bé que sigui el jutge, que justament clar, és part del procés, justament, qui digui
amb això ja estàs inferint de que la justícia, diguem-li, està compinxada amb d'altres interessos.
No, és part del procés, o sigui, no la fotem. O sigui, el jutge Llarena és part del procés, o sigui, és part d'això que està passant. Per tant, que la part s'expressi en la mateixa línia en la que està actuant, home, és el més normal del món, per part del Llarena.
Hi ha d'altres magistrats que l'han recolzat i...
No, però no és un tema de recolzar, és un tema de deixar o no deixar.
Bueno, per això llavors, l'han recolzat amb la seva decisió de no deixar.
El Jordi Sánchez es va presentar i té el dret, a hores d'ara, té el dret d'assistir el dia que sigui jutjat i el dia que sigui condemnat condemnat
o inhabilitat.
Inhabilitat. No podrà, però a hores d'ara no està inhabilitat, Lourdes.
Hi ha el tema de prevenció.
No, està inhabilitat.
Està en un tema preventiu.
Està en exercici de ser Lourdes. Estava i no t'agrada dir.
Escolta'm, amb la interlocutòria, doncs ho dic i està ben clar per què no ho fa.
A mi el que em preocupa és que uns ho tenen molt clar i els altres estem barallant a l'altre grup i no ens posem d'acord. I això a mi em preocupa.
Però sempre ens hem posat d'acord, Lluís, eh?
Sí, però saps què passa? Que el poble, quan se li demana alguna cosa, és respost. Sempre respon. I llavors aquest secretisme, aquestes coses que no se sap, que no es diu, que no sé... Jo no sé si afavoreix, eh? Jo t'ho dic amb... Ara m'emprenyaré jo, eh?
Ara has de fer un reset.
Escolta'm, que no quedes tan malament, eh?
Home, li han fet un canvi de sexe i gratis.
M'han fotut aquí un canvi de sexe, però bueno, per l'article 155. Home, no fotem, home. Bueno, va, jo et perdono, digues.
Ja no et mirem els mateixos ulls.
A veure, Lluís, un canvi de sexe hauria de ser per l'article 69.
Això està desvariant, eh?
Sí, ara ja anem-li fotent.
No.
Estava parlant d'aquest secretisme i que això, que no sé si...
Jo el que anava a dir és que si no hi hagués secretisme, perquè jo alguna trobada amb gent, etcètera, em diuen el mateix, no? És que hi ha molt secretisme, tal... els dic, mira, és que si no n'hi hagués, si sortís a la llum tot el que... Tots els partits, diguem, no? És
igual, tot ho entenc, sigui, tot, sigui, no, tot ho entenc que no pot sortir, tot entenc que no pot sortir, no. No, però algo més. La gent està una mica, diu, bueno, vale, ens diuen que anem a les 12 del puesto, però anem. Ens diuen que el 24 fem tal cosa, ho fem. Saps?
Sí, però fins ara què és el que ha passat? Que és que s'han posat sobre la taula uns candidats doncs, que tenien guardades les seves llibertats i els seus drets, etc. I per tant, el que s'intentava era, diguem, posar en evidència un altre cop l'Estat sobre, yeah, yeah, sobre les seves mancances.
Exacte, això.
Sobre les seves mancances, perquè yeah, quina era la voluntat nostra? Que el Jordi Sánchez fos president.
Ja. Yeah.
Però nosaltres sabíem de quin peu gastava l'Estat, però malgrat sabíem que de quin peu gastava l'Estat, escolta'm, anem a intentar que el Jordi Sánchez sigui candidat a la presidència, ni que sigui per videoconferència, ni així. No. Ni que sigui, és que a més a més...
La mira, voluntat de forçar l'ordenament legal, sí, espanyol. Aquesta és la voluntat vostra. I actuar d'aquesta manera que vosaltres anomeneu tan intel·ligents i tal, de anem a forçar, anem a que els altres saltin, anem a punxar el sistema.
Perquè aquí perdeu vosaltres, Lourdes, aquí perdeu.
Bueno, sí, perquè... ja ho veurem.
No.
Les coses no s'escriuen, sí, d'un dia per l'altre.
No, evidentment.
S'ha de veure al final.
No, exacte. I això és una cosa... Mira, vaig tenir fa no gaire una discussió amb una persona i jo li deia, mira, a nivell internacional, estic tan absolutament convençut que d'aquí 10 o 15 anys ho guanyarem això als tribunals internacionals. Ara, el mal tràngol que ens han fet passar aquests mesos i aquests anys amb aquesta història és imperdonable. I aquí l'Estat espanyol perdrà els esquelles, ho saben perfectament. I qui riu últim riu millor. I d'aquí 10 o 15 anys ho guanyarem als tribunals internacionals, perquè no s'aguanta per enlloc. El tema de la rebel·lió no s'aguanta per enlloc i a partir d'aquí riurem.
Ara que dius, bueno, ja ara que dius això, precisament avui el jutge, sí, Llarena fa portar Jordi Cuixart, Jordi Sánchez i també Oriol Junqueras al Tribunal Suprem per comunicar-los que efectivament el seu processament serà per rebel·lió. Després del que va passar, a Alemanya.
Aquest senyor està delirant. Perquè la rebel·lió jurídicament explica perfectament que ha d'haver-hi un alçament violent. Un alçament violent. Sí,
sí,
Lourdes, sí que ho diu.
Sí, vale. Anava a dir, estava pensant en una altra cosa. Un alçament violent. Hòstia, estan, què és violència?
No, què és un alçament violent? No ha de ser un alçament o ha de ser violent. Què és un alçament violent?
Sí, no sabem
violent, l'Estat espanyol, pregunta-li als teus companys que segur que també saben molt d'història, perquè a nivell espanyol se sap molt bé el que és un alçament violent, perquè en reiterades ocasions hi ha hagut alçaments violents, per això està el delicte de rebel·lió.
Ara anirem a veure que l'alçament violent és aixecar espases.
No, espases no.
Parlem avui.
L'any 36 va haver-hi un alçament violent.
O sigui, quan va entrar el senyor Tejero,
hi ha moltes maneres de fer la violència.
I quan va entrar el senyor Tejero al Parlament, allò era un alçament violent.
Totalment d'acord, i a més contextualitzat en una determinada època. Però hi ha més... El concepte de violència és molt més ampli que això. És molt més ampli. I si no, dieu-li les dones maltractades quan parlen de violència psíquica. És que és un concepte molt més ampli. És violentar l'estat de dret. Violentar l'estat de dret.
Saps quina és la pena més gran de l'estat espanyol?
Bueno, deixa-ho córrer.
A més, parlem d'una instrucció, després ja veurem... Si és, si no és, i en quin grau.
Però mentre hi ha gent a la presó. Hi ha gent a la presó. Mentrestant, estem jugant tots plegats.
L'altre dia ho vaig dir, no?
El Durangarín, que està condenat, aquest no està a la presó. I aquest està condenat.
Per favor, els decibelis, els podem baixar una miqueta.
Hi ha gent que no entra a la presó, per exemple. Els condemnats, perquè aquests estan condemnats fermament. Els condemnats per haver entrat a Blanquerna un 11 de setembre, aquests no van entrar a la presó perquè tenien fills. I el Jordi Cuixart, que té una nena d'un any, està a la presó. Però en qualsevol cas, per mi la pena més gran de l'ordenament jurídic de l'estat espanyol és que sigui més greu el que van fer aquesta gent des del govern que matar una persona. Et passes menys anys a la presó matant una persona que fent el que trencar la unitat d'Espanya. I això, això és codi... Això és
el... Bueno, sí, sí, no? És molt important la unitat d'Espanya, clar. És
més
una
que
mata
la persona, Lourdes?
És que és una nació... És, jo no, és que jo no són coses està comparables.
Està justificant que mata una persona és menys greu.
No cridis, tranquil·litza. No, hosti, que... no s'ha dormit bé o què tens? Tranquil·litza.
No, dic, tranquil·litza't. Està justificant que mata una persona
diferents.
És menys greu.
És que no s'ha de comparar d'aquesta manera. És que una cosa és molt greu i l'altra també és molt greu. Mutilar una part del territori espanyol és molt greu. Sí, mutilar una part del territori espanyol és molt greu.
És més greu que matar una persona.
És que són coses diferents,
és que,
eh?
És que matarien no una persona, moltíssima persona.
Faig la por.
Bernat, no matarien una persona, matarien moltíssimes persones per la unitat de la pàtria. Mira, el Franco només li va demanar al rei, perdona que estic parlant jo, perdona.
A mi m'ho han dit personalment, que agafarien armes.
Perdona, en Franco l'única cosa que va deixar amb el Juanca encarregat la unitat d'Espanya. És l'únic que li va demanar. I s'està complint, i ja està.
Si em perdoneu, sembla que era el dissabte, sí, el dissabte o el divendres, estic segur ara, es va passar una pel·lícula per BTV que era Companys contra Macià. Una pel·lícula que va fer en Manuel Huerga, amb molts actors i actrius fantàstics, que era el 14 d'abril, el 14 d'abril, quan es va declarar la República de Catalunya i quan Alfonso XIII havia marxat i a Madrid estaven, doncs, també amb aquesta idea. Amb aquesta pel·lícula, que a més està treta de dades històriques reals, contrastades i conegudes i autèntiques, s'està parlant exactament d'això. O sigui que ens anem al 30, al 31, però és que és igual, perquè si ens anéssim més enrere, a l'època de la Mancomunitat, veuríem exactament igual. O sigui, el concepte de la unitat d'Espanya, per segons qui, és sagrat, efectivament, i la possibilitat de que això es trenqui no és pensable, però no perquè sigui un tema de... diguéssim racional, sigui un tema doncs de... No, és que és una cosa que surt de la sang, és una cosa que és totalment visceral, però és que a més de tot això, quan hi ha la discussió amb aquesta pel·lícula, es veu perfectament que el Maura i el Nicolás, el Calaf Zamora, president, parlen per telèfon amb el Macià o parlen en telèfon amb el Companys, es veuen dues coses que ara són... Una, la disparitat d'opinions dels mateixos catalans, per una banda, i l'oposició sistemàtica per part del govern de Madrid, que en aquell cas no era monàrquic, precisament, si volien ser republicans i van declarar la República Espanyola. Però, en canvi, el concepte aquest d'unitat és exactament igual. No hi ha cap diferència, en absolut. Llavors jo em pregunto sempre, al pas dels anys, això per què és? Per una part, perquè hi ha unes diferències reals entre la gent, i per altra part, perquè hi ha una cosa que no us oblideu, que és molt important, i és, i em perdó de l'expressió, és antiga l'expressió, però és la puta pela. I és així.
Sí.
I és així. O sigui, Espanya, l'Espanya actual, que recordem que era la península Ibèrica, que Portugal també era en aquell moment del país i es va separar, en aquell moment es podia separar Portugal o Catalunya, i es va separar Portugal i Catalunya no el van deixar. Bé. Si Catalunya deixés de ser Espanya, l'economia espanyola s'enfonsa. O sigui, l'economia espanyola, que si no m'equivoco ara, és la sèptima més important del món, es convertiria en la 21a o 22a, és igual. I això és així, i això no ho podem oblidar. I ells no ho obliden. I ho saben perfectament. Què hi farem?
Al llarg de la història, per cert, a l'estat espanyol, que és indivisible, indissoluble, en fi, mil coses més, moltíssims països se n'han anat. Se n'han anat de l'estat espanyol. Per tant, què ens fa pensar que històricament, almenys històricament, no tindrem una oportunitat, una altra oportunitat per tornar-nos a anar? No, és que és indissoluble. No, sí, d'acord, que és indissoluble. Però és que és tan indissoluble que al llarg dels anys, en fi, desenes de països se les han pirat d'Espanya. Cuba també era indissoluble.
que era un imperi, que eren els països...
Sí, sí,
és
sí,
que
el que
tot això ja, ja s'ha quedat establert.
Mira, mira la premsa, mira la premsa de quan Cuba se'n va anar.
Sí,
la premsa espanyola escolta, deia el mateix que diu ara, Lourdes.
Que hi ha uns organismes de caràcter internacional que es van crear després de tot això, t'ho expliques.
Saps quin és el problema, Lourdes? Saps quin és el problema? Que Espanya no paga els seus deutes, al contrari que els Lannister. Els Lannister paguen els seus deutes a Joc de Trons, Espanya no. I Espanya té un deute, té un deute de més del 100% del seu PIB. De més del 100% del seu PIB.
I Catalunya, que està cabrada...
Tu saps...
Catalunya està cabrada...
Tu saps quin és el seu deute?
Però per què està cabrada?
Perquè ens exploten, perquè ens roben. Digue-ho, digue-ho, perquè ens roben.
Lourdes, digue-m'ho, digue-m'ho.
No ensenyar,
quin és el deute de Catalunya?
No ensenyaris que maten això, eh?
El que tu calcularàs?
Sí,
no, no, el que tu penses, El saps o no el saps?
És que no forma saps. Part, està dins del deute espanyol.
No.
I el que jo sí que sé, el que jo sí que sé és que a Catalunya, mira, ara vencen els bons patriòtics, aquells bons que va generar l'Artur Mas perquè no tenia diners per pagar.
No m'has contestat. No saps contestar. Perquè has fet una afirmació, Catalunya està cabrada.
T'ho haig de buscar, clar, i Catalunya està cabrada, cabrada vol dir que no hi ha cap institució financera arreu del món.
Saps per què?
Bueno, em deixes acabar?
Si voleu, ja acabo jo.
Sí.
Canviem de tema.
És clar, vull dir, no hi ha ningú que et deixi un duro a Catalunya.
Perquè estem amb Espanya, Lourdes.
Últims minuts.
Gràcies a Déu del Pla.
Últims minuts. Canviem de tema i com que queden pocs minuts i la setmana que ve a aquestes hores no estareu fent tertúlia.
Ah, no?
Perquè serà Sant Jordi.
Sant Jordi.
Clar, i farem programa especial. Farem programa especial des de
la... Llibre,
des de... No, doncs mira, ara, si vols, sí que m'agradarà que ens puguis deixar un llibre, una recomanació.
Ja.
Sant Jordi, què faràs tu per Sant Jordi?
Com que vols dir què faré?
Tu ho celebraràs, suposo, no?
Ah, sí, tant. Jo, de moment, per Sant Jordi, amb els meus nens anem a comprar llibres per el dia abans.
Tot i que no és un dia festiu, perquè recordem que no és un dia festiu, és un dia especial.
Aquest Sant Jordi,
és un dia de festa.
Aquest Sant Jordi serà dissabte, diumenge i dilluns, segurament, eh?
Aquesta és la previsió.
Els botiguers ho diuen.
Sí?
Sí.
Penso que sí. Per tant, la primera cosa que faré, o el diumenge o el dilluns, serà la meva dona i els meus nets, els nostres nets, anar a comprar un llibre. Sempre ho fem, que des que eren petits, des que van avançant, continuem fent-ho exactament igual. Jo, la veritat és que el dia de Sant Jordi no compro cap llibre, per mi.
Home, no fotis, aquest any sí, compra'm en un.
El del teu company.
Ah, el meu company.
Fotis, home, ja comencem
així. Farem un canvi,
Tens de dir, fins ara no ho feia.
Canviant les tradicions.
No, perquè el dia de Sant Jordi, per mirar llibres, és el pitjor dia.
Ah, sí, això sí.
Ara, per seguir una tradició i fer-ho d'aquesta manera que dic, sí, perquè aleshores té un altre caràcter, no? El fet d'anar amb els nets, un altre caràcter, perquè d'alguna manera ells ja ho saben i d'alguna manera se suposa que a més ho continuen pel seu compte.
Però venim de dos Sant Jordis que han coincidit amb cap de setmana i ens arriba ara dilluns, que jo no sé si això afecta o no afecta. En el moment de viure la festa i sobretot pels calaixos. Tu ara comentaves, no, és que s'allargarà el cap de setmana.
Sí, sí, sí. Vaja,
vull dir, començarà abans.
Jo penso que és millor que quedi en dia de cada dia que no en cap de setmana. En cap de setmana hi ha molta gent que marxa i, per tant, deixa d'anar. En canvi, en un dia de cada dia les escoles normalment també fan activitats, surten al carrer i així moltes persones quan acaben de treballar o fins i tot si poden aprofitar per plegar una estona abans, si se'n van a donar un vol, l'hora del migdia, de vegades, jo crec que caigui en un dia laborable és millor pel conjunt que no en un dia, en un cap de setmana.
Però els llibreters tindran més dies, tindran el dia de cada dia, aquest dilluns, i a més tindran el diumenge, jo penso amb tota seguretat.
Sí. Bueno, hi ha tota una etapa, diem-li, prèvia, que les persones ja van comprant llibres. Jo ja sé d'algú que ja té el llibre que vol obsequiar per al dia de Sant Jordi, el compren abans.
Últims segons, Bernat.
No, vas recomanar un llibre, no sé si...
Sí, home, sí, que no, sí, que sí.
Jo aquest any recomano un còmic, perquè vaig anar a la presentació, va ser absolutament brutal, el còmic de l'any Pompeu Fabra, l'aventura de la llengua, brutal, amb una recerca històrica i bibliogràfica espectacular, per tant, els còmics, que són per totes les edats i no només pels nens, al contrari que pensa, del que pensa molta gent, és una obra fantàstica i t'hagués per tenir a casa i conèixer l'obra d'en Pompeu.
Molt bé, i no us oblideu del llibre de Lluís, que també hi serà a la plaça. Senyors, moltíssimes gràcies. Ens tornem a trobar d'aquí un parell de setmanes.
Molt bé.
Gràcies.
Adéu-siau. Gràcies.